Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 6, us parla Joan Martín. L'exdiputat de la CUP, David Fernández, ha descrit una actitud deliberadament pacífica i determinant no violenta dels prop dels 4.000 manifestants que van ser al Vinissa a la seu del partit del carrer Casp. L'exlíder cupaire ha criticat al Suprem que hi hagués un setge policial durant 8 hores a la seu del partit sense cap mandat judicial i que la policia s'endugués propaganda del partit, així com 40 barrets o material d'una campanya contra la privatització de l'aigua. És la situació més arbitrària, antijurídica i antianòmala que ha viscut mai com a representant polític. Ha criticat. A preguntes, el lletrat de Benet Salelles ha defensat que gràcies a la seva ajuda i d'altres militants es va fer un passadís tant per allunyar-se als cotxes del cos de nacional de policia com també perquè un comandament pogués acostar-se a la seu per comprovar que no hi havia cap policia dins de la seu. Amb notícies de territori, la línia de bus dels Pins de Blanes funcionarà tot l'any. Ens en dona més detalls en Jordi Arbat, des de Ràdio Palafolls.
L'Ajuntament de Blanes ha introduït aquesta Setmana Santa dues novetats en l'àmbit de la mobilitat al municipi. Per una banda, s'ha tirat endavant l'avantprojecte de modificació de l'ordenança municipal del servei de taxi i, per l'altra, s'ha recuperat la línia 7 d'autobusos que connecta els Pins i el Port d'extrem a extrem de la població. Segons informa l'Ajuntament de Blanes, a diferència d'altres anys en què la línia 7 es posava en marxa coincidint amb la temporada turística, ara aquest servei es farà durant tot l'any. Tot plegat, segons el consistori, respon a les demandes dels veïns dels Pins i Sabanell, així com també de la zona del port. Es tracta principalment de gent gran que no disposava d'un transport públic per anar a l'ambulatori de la Plantera. A banda d'això, segons explica el consistori, l'objectiu ha estat mantenir la mateixa freqüència de pas de 30 minuts. A petició municipal, el concessionari del transport públic va presentar la proposta per restablir la línia 7, introduint aquestes millores, i en els últims dos anys ja s'havia anat ampliant la cobertura del servei. Segons ha informat l'Ajuntament de Blanes, un cop acabada la temporada alta estiuenca, el consistori té previst reunir-se amb representants de les associacions de veïns per fer valoració del funcionament del servei.
Gràcies, Jordi. El Festival Sons del Món ha presentat tots els seus concerts de gran format que es podran gaudir en espais de luxe com la Ciutadella de Roses, la Basílica de Castelló d'Empúries o la Platja d'Empúria Brava. Destaquen grans noms com Luz Casal, Texas Morat o els 40 aniversari de Boney M. Mercè Mainé, Ràdio Vilafant, bona tarda.
Bona tarda. El Festival Sons del Món es consolida com el quart festival de referència de música a la Costa Brava, amb un cartell que aquest any fa una important aposta per artistes internacionals com, per exemple, Texas o la banda colombiana Morat. Un festival que es celebrarà els mesos de juliol i agost a la Ciutadella de Roses, a la Basílica de Castelló d'Empúries i a la Platja d'Empúria Brava. El festival uneix música, patrimoni i vi amb concerts de gran format que aquest any passen també per Luz Casal, amb un concert únic a la Basílica de Castelló, el 40 aniversari de Boney M a la Ciutadella de Roses, o Casgrasses, Ramon Miravet o Rosalén, també a Roses, i a la Platja d'Empúria Brava s'oferirà certs gratuïts, un dedicat al món del reggae amb The Original Wireless i un altre que es donarà a conèixer els propers dies. El director del Festival Sons del Món, Xavi Pasqual, es mostra satisfet per la venda d'entrades dels tres grans concerts anunciats ja en setmanes anteriors.
Aquests 12 anys divulgant una manera de fer pròpia de Festival Sons del Món, la gent ja ho sàpiga i la gent corri a comprar l'entrada per no quedar-se fora. I què ofereix Sons del Món que no ofereixi altres festivals? D'entrada, ofereix una programació en espais patrimonials de luxe.
En total, el festival posarà a la venda 18.400 entrades i en les properes setmanes es donaran a conèixer també els concerts de petit format que tindran.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Ai, Déu meu, tan a prop i tan lluny, que diria aquell. Tan a prop i tan lluny, eh? Sembla increïble que hi ha vegades que estem un al costat de l'altre i la comunicació s'esdevé gairebé impossible. Nosaltres seguim comunicant-nos aquesta tarda amb tots vosaltres a través de la ràdio, aquest mitjà tan antic, tan utilitzat, tan referenciat i tants cops mort i, en canvi, viu. I en canvi viu. I és que la ràdio la porten matant des de fa, què, 50? 50 anys? Ben bons, 40? I nosaltres encara estem aquí. Per tant, i ho seguirem estant-ho, almenys durant uns quants mesos, en aquest projecte que es diu El Far, ampliant la família, ampliant els amics, i aprofito aquesta hora de la tarda per agrair a tots els que us esteu incorporant a la família del Far, els que des del primer dia esteu amb nosaltres, els que ens heu descobert recentment i que heu decidit, doncs, per proximitat, per simpatia, per interès, acompanyant-nos, no ho diré totes les tardes, tota la tarda, però ni que sigui una estoneta cada tarda o una estoneta de tant en tant, ben trobats, molt agraïts que ens acompanyeu, i dels que a través de les xarxes socials, i aquesta setmana heu estat uns quants, heu decidit que seguim formant part del vostre dia a dia. Si encara no ho heu fet i voleu fer-ho, us estarem molt agraïts. De fet, us ho demanem que ho feu. Només heu d'entrar, per exemple, a la xarxa Twitter, posar el Far FM i sortirà un far i aquests som nosaltres. O al Facebook, el mateix, el Far FM, i aquí sortirem nosaltres. O voleu dir-nos alguna cosa? Doncs el far, la xarxa @gmail.com, i ens envieu un missatge, ens envieu una felicitació, un càstig, una crítica, el que vulgueu. En tot cas, la comunicació també és establir aquests ponts de diàleg. Ara els establirem amb una llotja d'Areny, amb una llotja de Catalunya, la d'Arenys. I anem.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Varadó 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
Sí, és que, bueno, ara ja en més d'una llotja, n'hi ha dues, però en tot cas nosaltres sempre anem a la mateixa, a la que visita la Isabel González, acompanyada d'en Josep Ballo. Isabel, què tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda, i quin goig visitar-la i tornar-la a visitar després d'aquest mes de... que nosaltres també hem fet com una mica aturada. No ens hem aturat realment, perquè cada setmana hem continuat coneixent com estava la situació, però quin goig tornar i fer-ho d'aquesta manera, perquè... Mira, en Martí, ja
l'he sentit.
Perquè... Exacte. Ho fem amb llum de dia, ho fem amb un temps que, malgrat que avui doncs estava així, no està el cel massa amb sol ni res, però vaja, la llum del dia encara ens acompanya, i la calor també, i precisament en Martí em comentava és que aquest hivern les temperatures no han estat massa fredes, i això al final s'ha acabat notant. En tot cas, ens ho explica ell, Martí Cadellans. Què tal, com estem?
Bona tarda a tothom, gràcies a tornar a veure-vos aquí a la porta de la feina normal de cada dia, tot el 100%. Ja s'ha de dir, com has dit tu ara, el fred no hi ha hagut aquest hivern, també ha influït molt amb el peix blau, perquè les sardines necessiten més peix, més frescor. N'hi ha hagut, perquè n'hi ha per fora, en altres llocs d'aquí a Arenys de Mar, però aquí a les barques no en poden agafar, perquè no en troben per aquí davant. Troben més peix de sorell, bisos, alatxa, bonitos, que ja és peix de més cap aquí de la primavera.
Per tant, el fred, el poc fred que ha fet aquest hivern s'ha acabat notant també a les pesqueries. Escolta'm, avui estem d'enhorabona, les flotes d'arrossegament han tornat ja a feinejar. Que tornin a feinejar és bona notícia, però no sé si també estem amb bones notícies en quant a la pesca, en quant a la quantitat que hem pescat. Com ha anat la cosa?
Normalment, bueno, si no ha passat res avui, però normalment avui hi ha hagut més peix de... No de baix de preu, però hi ha hagut més peix de massa qualitat, però hi ha hagut peix de tota classe, amb ròtules, hi ha hagut bastantes maires, hi ha hagut moltes maires, han anat a 3, 2, 4 euros al quilo, la bròtula és de 3, 4 euros, però n'hi ha hagut barques de 30 cubetes, de 20 cubetes, els raps també n'hi ha hagut bastant, l'assumpte de la barca de gamba n'hi havia 3 barques, la primera ha agafat sobre 60-65 quilos, entre mig de 6 o 6 de petita, 4 de 5 de mitjana i 2 o 3 de grossa. El preu s'ha estabilitat bastant bé, que ha anat a 24-23 la petita, la mitjana sobre 42-39 i la grossa sobre 67 o 65, 62 50, i 59, en sentit. Els camarlà n'hi ha hagut una barca sola, però que no ha agafat gaire, perquè el camp és un material que necessita tranquil·litat i més calor. Hi ha hagut gamba blanca i gamba d'aquesta que també n'hi ha hagut bé, en sentit.
Dues qüestions en relació amb això, Martí, pel que fa a la gamba, que ara comentaves. No sé si s'ha notat la tornada a la pescaria de la gamba. S'ha notat alguna mida que hi hagi més o menys en aquesta relació, més o menys tant petita, mitjana com gran, hi havia prou? I la segona qüestió, comentaves que s'han agafat de tot tipus de peixos en grans quantitats, això ha fet també de ballar una miqueta els preus.
No, sí, una miqueta ha baixat el preu tot això, això es nota sempre. Vull dir, avui som dimecres, no és perquè avui el dia de la sardina, sí. També influeix que la gent va amb moltes sardinades i els de sardina no n'hi han pas a la botiga a comprar peix també, això també influeix. A vegades també la gamba, passa que durant un mes a vegades podem trobar que baixin el pesquero i no en trobin. No l'hagin aixecat, perquè hi aixecar el fondo. És moure l'ambient, que elles ja es belluguen. Entren per terra o se van per fora. I això fa de trobar el clau que no es agafin ells mateixos.
De sonso aquesta setmana també n'hem tingut en quantitats considerables.
Gràcies a Déu, el sonso és un peix que cria molt. I aquest any havia vist molt de sonso gros, aquests dos mesos i mig de vera, i el petit sembla que també ja l'han trobat. Avui ja hi ha hagut uns 300 quilos de petit i uns 700 quilos de grossos. El petit ha anat a sobre 18, 19, 20 euros, 15, i el gros entre 4, 5, 6 euros al quilo.
Els sardinals són els que sembla que costen una mica més.
Sí, els sardinals costen una miqueta més. No, aquí davant no es troben res. Estan pescant més o menys a la part de Barcelona ara.
Bueno, qui vulgui, ha tingut... tenim de tot, per poder fer avui una bona compra i un bon sopar, també,
I
Martí.
I tant, en sentit, sí, a les botigues d'Arenys de Mar hi haurà de peix de tota classe, així que no hi ha cap problema avui ja, a partir d'avui.
I s'espera que la setmana continuï més o menys així, o el mal temps, el petit canvi de temps que pot venir...
Estan dient que entra un temps canviant demà. I pot durar un parell de dies, però aquí, com que estem en dos mars, en dos vents, el Llevant i el Garbí, hem de mirar a veure com evoluciona, però aquí crec que pescarem tranquil·lament.
En tot cas, estarem a la White, estarem atents a veure si aquest petit canvi de temps que ve influeix o no al final en la pesca. Esperem que no massa. Ho explicarem, Martí, com sempre. Gràcies per acompanyar-nos i contents de retrobar-te de nou.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé. Doncs moltíssimes gràcies, Isabel. Ja es torna a sentir vida per aquí darrere, Es nota que avui...
Sí. De fet, avui hem arribat que encara feinejaven a la confraria. La subhasta sí que ja havia acabat, però els últims peixaters encara estaven amb les darreres cubetes enllestint-ho per fer-les arribar on les han de fer arribar. I, de fet, encara queden algunes persones aquí feinejant. Per tant, l'activitat... avui podem dir, avui dimecres, continua.
Doncs vinga, que vagi molt bé. Fins després.
El cotxe ja m'espera, no sé si l'heu sentit arrencar.
Sí, però... bueno, sentir que li trigueu un munt a anar... Sí,
tu ja ho saps, això.
Sí, jo ahir vaig... Bueno, ja t'ho explicaré. O jo us ho explicaré, ella ja ho sap. Vinga, que vagi molt bé. Fins després.
Adéu.
A reveure. Bé, en dos minuts arribem a un quart de set.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix.
Històries de mar.
Històries de tradició oral. Són sovint aquelles històries que es van perdent, que van de pares a fills o que han anat de pares a fills i així han arribat, i s'han anat transformant, també dir-ho, algunes d'elles, al llarg de generació en generació, però que amb l'arribada dels temps actuals, on allò dels contes a la vora del foc, on allò dels contes abans d'anar a dormir, on aquelles converses de sobretaula dels diumenges, doncs sembla que han desaparegut en favor de, o les activitats, o la tele i el Netflix, bueno, sembla que a poc es van... hi ha el risc d'anar-les perdent. Hi ha gent que es dedica a recuperar-les. I per què no? I qui sap si a crear-ne de noves. Avui parlem precisament a l'espai d'Històries de Mar, d'Històries de Mar, Daniel Rodríguez.
Històries de Mar de la Costa Daurada i el Delta de l'Ebre. És el títol d'un recull de 19 narracions breus que tenen justament com a base aquestes converses d'això de casa, de la gent gran, de la gent experta de la mar, que expliquen, com tu bé dius, de manera oral i que moltes vegades es difuminen igual que els tràngols. Una de les paraules que suposo que apareixerà en aquest llibre, perquè tenen moltes paraules en concret, moltes paraules exclusives. Avui coneixem algunes d'aquestes històries amb el seu escriptor, amb l'Ignasi Revés.
Ignasi, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Escolta'm, i se'n perden moltes o no? N'hem perdut moltes? O gràcies a feines com la teva es mantenen?
Jo sempre me quedo amb totes aquestes que podem recuperar. A veure, és impossible tindre-les totes. Sempre hi ha alguna cosa que es perd, no? A la xàrcia, valgui la metàfora. Sempre s'escapa aigua a través de la xàrcia quan la pugen cap a la barca. Se'n perden, però també se'n conserven moltes. I jo he tingut la sort de al fer aquest llibre de conservar-ne unes quantes almenys en paper imprès.
Ignasi, ara després fem un tastet d'aquestes històries, perquè n'hi ha moltíssimes, bueno, 19, però que realment es poden esponjar, perquè expliques que el teu llibre no t'agrada dir-ho tot, t'agrada deixar alguna cosa, no sé si a la imaginació de la gent, o deixar-te al calaix una segona edició.
És que és impossible moltes vegades dir-ho tot, no? Moltes vegades has de confegir, jo quan anava a entrevistar pescadors, com dia o la en la seva gran majoria eren gent gran o molt gran, la narrativa de cada capítol m'exigia que jo havia de conservar un fil narratiu, no? I moltes vegades m'havia de deixar al tinter històries que haurien sigut molt potents, però dins del fil narratiu pues, no anaven bé, i moltes vegades me sabia greu, no? Com a Tarragona, per cert, ara voldria tindre un record per el Ros de la Guita, que va morir ara fa, ens va deixar fa qüestió d'un mes, i era l'últim supervivent a la província de Tarragona de la llebre del biberó, no? I clar, per exemple, jo me'n recordo de que explicava de que vivien en botigues a les cases dels pescadors, al Serrallo, i es va desbordar el riu Francolí, i tots se'n van anar a la part de dalt de la casa, i ell era molt petit, i es va quedar dormint pues, al matalàs, i clar, llavors... Uh-huh. Un cop era Nadal tots, diu, on és l'arròs? I clar, el van a buscar a baix i estava dormint a l'agunt del matalàs i havia pujat al nivell de l'aigua. O sigui, si s'hagués tombat, hauria mort ofegat. Però aquesta història jo no la vaig poder ficar. Perquè no m'anava dins del film narratiu, perquè ell va parlar de la Guerra Civil a les serres de la Fatarella, per ser un capítol molt poc mariner. I la sàpiga greu, però a vegades en la literatura és molt bonica, però també exigeix sacrifici. Mm.
Al final també la gent de mar no només té històries a la mar, també té històries a la terra, eh? I evidentment doncs, molts d'ells doncs, bueno, les històries són molt extenses. Et parlava del llibre, Ignasi, perquè clar, tu vas entrevistar persones, de fet aquest llibre es va publicar ara fa uns quants anys, i que malauradament, com per exemple ara ens posaves un exemple, doncs ja no estan en alguns casos entre nosaltres. Això també entenc que deixar testimoni, deixar llegat d'aquestes històries és la feina que pretenies fer, no? Entrevistar pescadors, de fet, gent de mar i conèixer les seves històries personals.
De fet, un llibre d'històries de mar havia de ser un llibre de llegendes de mar, perquè l'editorial que m'ho va encarregar, Sivillà, és una editorial de la Bisbal d'Empordà, hi havia fet un primer llibre, que es diu Llegendes de mar, de la Costa Brava, feta pel Miquel Martín, que és un poble per aquí a la Costa Brava, ara no recordo. I clar, a mi se'm va encarregar la segona part, com si diguéssim, de la província de Tarragona, i des del primer dia que vaig anar a buscar Llegendes de mar, no me'n van saber dir aquesta gent de mar, pescadors, perquè, contràriament al que puguem pensar, són gent que els agrada molt tocar de peus a terra, no? Perquè han de sobreviure al mig de la mar amb els coneixements que tenen, perquè vull dir, al mig de la mar tenen la barca i prou, i els coneixements. I, bàsicament, el que no podien explicar ells eren històries, les seues vivències. Des del primer moment, jo els vaig plantejar als meus editors i dic, mireu, només surten llegendes de mar, només surten històries. I el meu editor, el Xavier Portadelles, i la meva editora, la Judit Pujador, m'han dit, tampoc no passa res. Un llibre d'històries de mar.
I a partir d'aquí, exacte, Ignasi, tu fas una combinació de el teu relat o la teva manera d'explicar les situacions, les històries, amb expressions, amb paraules, amb frases,
sí,
amb comentaris sí. dels protagonistes del llibre.
Jo, de fet, a mesura que van passant el temps i tinc de fer llibres d'assaig, cada vegada jo me'n retiro més de la narració. Intento donar quatre pinzellades meves i ja he seguit tot el protagonisme a la gent que entrevisto. Aquí es poden veure, i amb això també s'ha d'agrair la feina dels editors, que hi ha moltes paraules marineres, referents a estris de la barca, de noms de peixos, de tipus de vent, i clar, vull dir, no és el mateix tal com s'anomena a la costa de Tarragona, que a la costa de Sant Carles de la Ràpita, el Delta de l'Ebre, que a la costa de Brava, o a la costa de Mataró, Vilanova de la Geltrú. Jo intento, amb aquest llibre, el que he intentat és donar la veu als pescadors i a la gent que viu de la mar, perquè la gent que són d'altres llocs, mariners, no només del Tarragona, Terres de l'Ebre, sinó més amunt o més avall, o bé de gent de terra endins, pugui sentir la seva veu i pugui arribar a comprendre què pot significar viure o treballar a la mar.
En aquest sentit, explicàvem ara una mica també que clar, és un llibre que parla de Tarragona, Terres de l'Ebre, entre Torredembarra, un extrem, i les Cases d'Alcanar, passant pel Delta de l'Ebre, un territori molt extens, i a més amb històries de fa anys. Hi havia moltes diferències entre les històries d'uns pescadors i dels altres?
Tots coincidien de que la vida del pescador, que moltes vegades la gent de terra endins ens pot semblar idíl·lica, perquè hi acostumem a anar a l'estiu, quan fa bo, la vida del pescador fa 70-80 anys és una feina molt dura. Els pescadors ja començaven a anar a la barca ja quan encara anaven a l'escola, i molts ja començaven a treballar a la barca amb 14 anys. Jo me'n recordo d'estar fullejant capítols del llibre. Per cert, no hi ha càstig més gran que rellegir els propis llibres. Sí. I m'estava mirant del Vicent Margalès, catalí, de la Mella de Mar, també mos va deixar, ja fa uns quants anys també, que explicava que anaven descalços a la barca, descalços a l'hivern. I clar, quan arribaven en terra s'havien de ficar unes mitjasses, el que diem de les paraules típicament no tan marineres, però sí de la cala, de la Mella de Mar, i a sobre uns esclops, no? Perquè era molt dur. Al mes de desembre, al mes de gener, sortia a la mar amb aquests cels tan encapotats i amb aigua, i bueno, una feina molt dura. Amb això coincidien molt, i també de que els que eren fills de pescadors, o les famílies de pescadors, no? Quan havien de casar el fill o la filla, no? Diguem de que si en un poble mariner hi havia la part de mar i la part de la terra, els pagesos mateixos, que tampoc no són una gent que precisament se distingeixin per ser rics, no té casis amb un fill de pescador o amb una filla de pescador. Diu que hi ha molta gana. O sigui, encara no vivien més els pescadors que els pagesos. Això d'aquí és una cosa comuna.
Per tant, doncs, que no hi ha diferència, podríem dir, en aquest sentit, amb la manera que...
Hi ha diferència. No, hi ha diferència en tipus de vents. Per exemple, Calafell està situat d'una manera de que està molt resguardat del vent, no? En canvi, la Mella de Mar fa molt de vent. Hi ha les formes de parlar i els tipus de peix, per exemple, altres. Com que baixa tot el riu Ebre, doncs allí se concentra gran quantitat de peix. No, per casualitat, el port de Sant Carles de la Ràpita és el port més potent, i amb més barques de pescadors i amb més pescadors de tot aquest recorregut que veig del llibre, des de Calafell fins a les Cases d'Alcanar. Però, a veure, és bastant similar. Ara bé, moltes vegades jo m'he preocupat, no?, perquè jo això ho feia un dissabte al dematí, un diumenge al dematí. M'he preocupat perquè dic, a veure, que no m'expliqui exactament el mateix aquest senyor fent entrevista fa dues setmanes que el de demà, i per això no me calia patir, perquè tot era diferent. I una última cosa, que la grandíssima majoria de gent que viu davant de la mar no pot estar sense la mar. Vull dir, la mar converteix la gent que viu davant en addicte.
Escolta'm, pel que expliques, hi havia moltíssimes ganes, o hi ha, de fet, moltíssimes ganes de que algú escolti aquestes històries. És a dir, la gent que les sap té deliri d'explicar-les, suposo conscients de que o ho fan o això s'acaba.
És que moltes vegades es pensa que des de fora els pescadors són com una societat tancada, no? Que a vegades són reactius a explicar les seves històries. No, vull dir, jo des del primer moment que vaig parlar amb pescadors, ells contents d'explicar les seves històries. contents de transmetre-ho. És més, vull dir, clar, jo vinc de Terrantins. Jo soc de Sarroca de Lleida, d'un poble proper de Lleida. Clar, no en tinc ni cara de tot això. I des del primer moment van ser molt comprensius explicar-me-ho de manera que jo ho pogués entendre. Clar, quan te comences a parlar amb argot mariner i tipus d'estris i de cordes i de vents i tot això, el que pots fer és marejar a l'entrevistador, no? Però sí, sí, ells ja estaven contents. És més, jo me'n recordo el primer de tots que vaig entrevistar, que es diu Carlos Rom, de Cambrils.
Sí.
Ell de tant en tant fa un espectacle, que té un altres, perquè Cambrils parlen així, naltros som així, i es vestixen de mariners, i fan cançons marineres, i fan representacions a Cambrils, no han fet arreu, i no han fet, no sé si a Tarragona. Per tant, ells també se volen explicar.
Doncs aquesta és una mica la història que les històries de mar que ha anat recollint l'Ignasi Revés de la zona de la Costa Daurada i el Delta de l'Ebre, eh? Un lloc on hi ha una manera d'entendre mar tan característica, no? Cada part del país té la seva, però evidentment la Costa Daurada i el Delta en tenen una de molt particular. Per cert, amb il·lustracions, 25 dibuixos fets a llapis pel David Granato, que d'alguna manera acaben il·lustrant i ajuden a il·lustrar aquestes 25 històries. Ignasi, ha estat un plaer parlar amb tu i conèixer aquesta feina que has fet i convidar la gent que la llegeixi, que la recuperi, que la faci seva també.
I tant, vull dir, aquest llibre aquest any, al setembre, farà 4 anys que el vam editar. I continua ben viu, perquè els meus editors van a les fires dels llibres i d'altres fires que fan per Catalunya. I és un llibre que potser no té moltes vendes, però va sortir i la gent s'hi queda.
Doncs escolta'm, si havíem centrat venda a venda, anem recuperant i anem donant vida a aquesta tradició. Gràcies, Ignasi, que vagi molt bé.
A vosaltres, gràcies.
Fins després, a reveure. Gràcies, fins després, Daniel.
Fins ara.
A reveure.
Ràdio Arenys, aquí i amb tu.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Llançada molt lluny un dard i fer diana. Llançar una pilota a l'aire i encistellar-la. Després disparar l'arpó i matar el peix gros. I aparèixer per casa teva amb un ram de sort. Idees que fossin claus per un pla perfecte. Barreges que es convertirien en receptes. Trobar sense buscar el que necessitava. No carregar mai res d'allò que em sobrava. No m'he envejat ningú, desitjat mai. El que altres tenen és segur que tu ja no tindràs. Saber-se guanyador de cap competició i amb la bola del món jugar sense poder deixar-la un dia abans. Penjada a la teulada. Portar el primer petó sempre a la butxaca. Despertar abans de passar-me la parada. Tenir molta set quan m'omplo la boca d'aigua. Saber que avui t'has vestit per agradar-me. I no haver envejat ningú, no haver desitjat mai. El que altres tenen, segur que tu ja no tindràs.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. I amb tu.
6:45.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Quan es parla del dret dels animals i quan es parla del patiment animal, es parla sovint de mamífers, d'aus, es parla també dels animals de granja, fins i tot dels animals salvatges en captivitat. I quan parlo de mamífers, incloc també aquí els dofins, dofins, orques, balenes. Però gairebé mai s'inclouen els peixos, ni els rèptils. Rèptils poques vegades. Però gairebé mai s'inclouen els peixos. És com si penséssim o donéssim per fet que els peixos ni senten, ni tenen dolor, ni tenen sentiments, ni tan sols tenen consciència de pertànyer a una espècie o a un col·lectiu en diferència d'una altra. Doncs sembla que això no és així. I dic sembla perquè així hi ha estudis i científics que ho sostenen i que ho mantenen. Avui volem parlar amb una dona de mar que, a més de ser dona i de mar, és científica, és biòloga, oceanògrafa i persona que ha estudiat precisament això, el sentiment dels peixos. I per fer-ho, connectem via Skype amb l'Helena Lara. Helena, bona tarda i benvinguda.
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Molt bé, gràcies per convidar-me.
A tu per fer un parèntesi en la teva feina, i el primer de tot, i m'agafo a la presentació del programa, jo és que llegint una miqueta tot el que tu has fet, la veritat és que deia, per on començo? Jo crec que començaré per aquí, i és el tema dels sentiments i dels peixos. Perquè és veritat, i no fa gaire algú ho deia aquí al programa, sembla que no tinguin sentiments.
Bé, doncs, si parlem de sentiments, científicament tampoc està demostrat, però sí que científicament està demostrat que senten dolor i que tenen unes capacitats cognitives extraordinàries. O sigui, són animals realment amb unes capacitats de comunicar-se entre ells i de fer servir eines. Per tant, jo crec que els tenim una mica oblidats o no els tenim suficientment en compte.
Són tan simples com diem? És a dir, allò de que els peixos tenen 3 segons de memòria, que tant se'ls hi va una cosa que l'altra, és així o són més complexes?
Són molt més complexes, sí. I a més són animals que tenen bastanta memòria. Per tant, aquesta frase no els hi va bé als peixos. Vull dir, està demostrat per experiments científics que tenen bona memòria i són animals molt complexes. I, per exemple, ells no són individuals, viuen en grups, on hi ha unes jerarquies, on cadascú juga el seu paper dins del grup. Per tant, jo crec que el que ens passa és que tenim bastanta desconeixença sobre ells, però són animals molt complexes.
I tot això s'investigues, i tot això ho has estat investigant i ho has estat treballant.
A veure, jo el que ara mateix treballo en una ONG, on volem fer és com fer una consciència social de donar a conèixer a la gent els animals, els peixos, aquests animals. Perquè creiem que no estan ben... La gent no els coneix prou, no se'n parla suficient, no els tenim suficientment considerats.
Correcte. Com si fossin animals de segona, desconeguts.
Exacte, exacte. O potser perquè viuen en un diferent ambient a nosaltres, ells viuen a l'aigua i nosaltres estem a l'aire, per tant, ens costa més empatitzar amb ells o entendre el seu comportament o com funciona els seus sentits o com perceben ells el món.
Pot ser perquè no emetin sons, ens costa més identificar la seva manera, la seva conducta, és a dir, el fet que viuen al mar i per tant no emeten sons, els sons audibles, almenys a l'oïda humana, ens costi més entendre'ls?
Segurament. A veure, nosaltres no els podem sentir quan ells en l'aire, però ells es comuniquen sota l'aigua, per tant sí que emeten sons. El que passa és que ho fan sota l'aigua, que és on el medi on viuen ells, no ho fan a l'aire.
Ara m'expliques tot això, perquè de fet tot això ho estàs investigant a Anglaterra, tu hi arribes al setembre del 2018, tampoc no fa pas massa.
No, fa molts pocs mesos que estic aquí i sí, aquí fem un treball de recerca, però no és tant una recerca acadèmica, És a dir, jo no sóc la persona que faig els experiments ni que estic al laboratori, sinó que nosaltres estem en contacte doncs, amb els científics, amb polítics, amb, bueno, fem una recerca com més científica, social, política, ho posem tot com una mica en conjunt per tenir tota la informació i a partir d'aquí fer una mica de divulgació. Divulgació i una sensibilització social.
Correcte. De fet, tu hi arribes després d'haver provat la investigació del món acadèmic i adonar-te que això no era el teu, eh?
Exacte. A veure, a mi m'agrada molt la ciència, eh? No puc parlar malament de la ciència, perquè i encara em considero que segueixo fent un treball de científica, però en un altre àmbit. El que passa és que la carrera acadèmica, i més a Espanya, és molt precari la situació que tenim els científics, i a part hi ha molt poca sortida, vull dir, hi ha poques places per tots els científics que estem investigant. Llavors, o t'obligues a estar a l'estranger o tornar realment és difícil o en situació bastant precària. I, bueno, jo davant d'aquesta situació també em vaig adonar que, bueno, la meva carrera anava per una via que no era la que jo volia, vaig perdre una mica el contacte amb el mar, a mi m'agrada molt, és una de les meves grans passions, el mar, i em vaig veure que estar en ciència era estar molt davant de l'ordinador i fer una feina molt informàtica. I doncs, bueno, vaig voler fer com un canvi i vaig fer aquest màster de dret animal i de benestar animal, que és una de les meves altres grans passions, són els animals. Sempre he estat una mica indignada quan fem l'ús o abús d'ells. I bueno, a partir d'aquí no pensava que m'hi dedicaria, perquè realment trobar feina en tema de protecció animal no és fàcil, o és un món que encara no està ben considerat. Però bueno, vaig tenir la sort que sí que en la Terra aquí em van oferir aquesta feina i tinc la sort de poder combinar les dues coses que m'agraden, els animals i el mar.
I tu què fas ara actualment? És a dir, divulgues, expliques, defenses, portes judicis, denuncies?
Faig una mica de tot. Sobretot el que fem és fer una recopilació de dades científiques per poder transmetre el missatge o les dades que tenen els científics una mica més al públic en general, perquè la gent entengui el que estan fent els científics, les dades que tenen, i transmetre-ho. Perquè moltes vegades els científics se'ns oblida, a mi se m'oblidava, i se'ns oblida en general, fer una mica de divulgació. Llavors nosaltres el que volem fer és agafar tota aquesta part científica i després sobretot fer una mica de consciència social. Jo en el meu cas treballo amb peixos. Llavors fer una mica, arribar el missatge a la gent en el seu dia a dia. Perquè al cap i a la fi els peixos estan en el nostre dia a dia, en la nostra dieta. Llavors, aquest és el nostre interès.
Clar, però suposo que de sortida, ara anem a la conscienciació, que també m'interessa, perquè trobo que és el... Bueno, serà sorprenent, jo crec, el que d'aquí uns minuts anirem explicant. Però, clar, suposo que de sortida, jo em dedico a la conscienciació animal en favor dels peixos, amb la insensibilitat social que hi ha respecte a aquest animal, et deus trobar unes cares al·lucinants.
Exacte. Sí, quan parles d'altres animals, com hi ha més empatia. Quan parlem de peixos, la gent, bueno, fins i tot a vegades fan bromes, no? I diuen, ho següent que són les plantes. Però bueno, justament per això està bé posar en termes perquè la gent entengui que aquests animals... A mi m'agrada sempre ser positiu, no? Llavors, si jo explico a la gent el que els peixos són capaços de fer o que senten dolor, que s'han fet experiments i que realment s'ha comprovat que tenen canvi de comportament quan els fan xinxines i després els hi dones, per exemple, morfina, canvia el seu comportament. Llavors, bueno, que darrere hi ha una investigació científica i que són animals que, bueno, potser si jo explico el que són capaços de fer o les seves capacitats, potser atrac l'atenció de la gent.
Doncs amb això, no? Em quedo amb això. Què són capaços de fer? És a dir, què fan els peixos que fins ara ha passat desapercebut o inadvertit i que demostra doncs, que són quelcom més del que conceptualitzem?
Bueno, doncs, per exemple, els peixos són capaços d'utilitzar eines per obrir, per exemple, petxines, per poder menjar la petxina, la carn de la petxina, fan rituals d'aparellament i poden ser molt complexos, com per exemple hi ha un petit peix d'uns 15 centímetres que pot arribar a dibuixar un mandala a la sorra, que fa 1,5 metres per 1,5 metres, i ho fa per atreure la femella només. Els peixos també cuiden de les seves cries. Hi ha peixos, els cíclids, especialment, que introdueixen les cries dins de la seva boca per cuidar-los dels depredadors, perquè no es vegin exposats al depredador. Mm-hmm. Què més fan els peixos? Els peixos també fan una cosa curiosa que no fa cap altre grup animal, que és col·laborar entre espècies, que això és gairebé inèdit.
Com col·laborar entre espècies?
Per exemple, els merus i les morenes col·laboren entre els dos per poder caçar. I això és molt inèdit, és molt raro que entre dos espècies diferents col·laborin per un mateix fi. Uh-huh. En canvi, els peixos sí que ho fan. Què més? Els peixos tenen capacitats, no sé si la gent s'ho planteja o no, però els peixos veuen perfectament i nítidament sota l'aigua, senten, tenen gust, tenen olfacte, també tenen altres capacitats com que nosaltres no tenim. Per exemple, hi ha alguns peixos, sobretot els que migren, com uh-huh. els salmons... Uh-huh. tenen com incorporats en algunes de les seves cèl·lules com brúixoles, cèl·lules amb magnetita, sí. que els hi permet orientar-se amb els camps magnètics de la Terra. Això cap altre animal ho pot fer, o pocs animals ho poden fer, no nosaltres, no? Que sempre tenim aquest punt de referència en els humans. Ells tenen aquesta capacitat que nosaltres no tenim. A mi em sembla molt curiós i molt, molt extraordinari.
I tant.
I em sembla que en sabem molt poc, vull dir, això és el que sabem de moment, però hi ha moltíssimes espècies de peixos i en coneixem poques.
Escolta, però, per exemple, has dit que els peixos tenen sabor, tenen gust, no? Com ho sabem mm-hmm. que tenen sabor?
Com ho sabem que tenen sabor? Clar,
com es demostra això? És a dir, com ho estudieu, això? O com s'estudia?
Això ho estudiem en experiments. En experiments, jo no ho he fet mai, per mm-hmm. tant, no puc explicar l'experiment fet de la meva mà, mm-hmm. però imagino que serà donant al peix diferent tipus de menjar i observant el seu comportament, basat en els diferents menjars que li donen. No ho sé, t'ho hauria de mirar, eh? Realment no ho sé exactament, però bueno, sí que sabem que tenen gust i que tenen olfacte.
Em sorprèn l'aparellament per caça, és a dir, això és una, com deies, és inaudit en el món animal, no és normal que... O no és normal que habitualment, en moments puntuals, sí que hi ha algunes espècies que col·laboren, però no habitualment per caçar i per alimentar-se conjuntament. És molt poc habitual, això.
Sí, és poc habitual i per mi el curiós és que són capaços de comunicar-se entre ells també, dues espècies totalment diferents, que s'entenguin, que puguin establir aquesta comunicació i siguin capaços d'arribar a entendre's i saber quan un està cridant l'altre, perquè el mero ha vist que hi ha una presa entre les roques i com ell, per el seu tamany, no és capaç d'introduir-se, és capaç de comunicar-se amb la morena per cridar-la i dir-li, escolta, vine, ves tu dins dels forats de la roca, que tu sí que pots introduir-te, clar. I així la presa anirà cap a fora i els dos podrem menjar. Llavors, realment, són comportaments per mi bastant extraordinaris i no només això, sinó que també hem de pensar que els peixos porten molts més anys evolucionant a l'aigua que nosaltres a la terra, a l'aire. Per tant, bueno, potser aquest és un exemple, no? Que siguin capaços d'arribar a comunicar-se entre espècies.
Són capaços d'aprendre? És a dir, ells aprenen?
Sí.
Sí?
Sí, són capaços d'aprendre. Tenen comportaments, poden aprendre, d'espaial com temporal. És a dir, hi ha experiments que s'han fet de si tu li dones de menjar un peix pel matí a un lloc del mm. i per la tarda a l'altra banda, el peix al final aprèn que pel matí ha d'anar a menjar en una banda del tanc i per la tarda a l'altra, i ja espera a la persona en el lloc que correspon. També poden aprendre a evitar les xarxes. S'han fet experiments també amb això.
És a dir, un peix aprèn a evitar la xarxa de pesca?
No de pesca. Ah. Quan està en un tanc
Val.
I tu l'exposes en una xarxa d'experiment on hi ha un petit forat, ell aprendrà després de diversos intents que ha de marxar per al forat per no quedar-se dins la xarxa. Però has de fer diversos intents i és un experiment que s'ha fet en laboratori, no en el camp. Llavors, ells aprenen i després els mateixos peixos i després el mateix experiment ho recorden. Llavors, la primera vegada que tornes a fer l'experiment de la xarxa, al cap d'un any, el peix ho recorda i la primera vegada ja s'introdueix pel forat.
O sigui que tenen memòria, i molta.
Una memòria, sí, exacte, és el que et deia al principi.
Que fort.
Sí.
Clar, tot això que m'estàs explicant genera un problema, i és que fins ara, clar, jo ara m'imagino un peix amb sentiments, no?, patint quan li fan mal, no?, o quan... i els actuals sistemes de pesca que tenim, i això ens genera, bueno, ara comença a generar, o em comença menys a mi a generar un problema de consciència, clar, perquè fins ara ens pensàvem que quan tiràvem una mà amb un peix o quan l'arrossegàvem amb una xarxa milles i milles, el peix total, ja veus tu, no senten, no pateixen, no s'enteren. Però amb les variables que tu ens estàs posant damunt de la taula, diguéssim que la pesca, tal i com la tenim conceptualitzada ara, és com molt cruel.
És molt cruel i molt estressant, sí, sí. A part, està estudiat que els peixos en aquesta situació s'estressen molt perquè els nivells de cortisol, l'hormona de l'estrès, els hi puja en sang. Per tant, és un fet que sabem. Els estressa molt tant la pesca com també moltes de les pràctiques habituals de les piscifactories. A part de que com quan a la pesca, tal com la tenim avui en dia, com es gestiona avui en dia, molts dels peixos moren per asfíxia en uns processos amb una mort molt lenta. Triguen molt a morir. I... Digue'm, perdona.
No. Digues. I?
No, doncs això. Doncs que no ho tenim en compte, o no ho pensem. Això és el que volia dir.
Quan moren els peixos... Faré una pregunta absurda, però ja que som posats. Quan moren els peixos en pesca? És a dir, quan es produeix la mort del peix? Quan se'l treu de la xarxa de l'aigua? Quan per fatiga a base de ser arrossegat milles i milles? Per aixafament? És una pregunta que se m'acaba de venir al cap i que no hi sé trobar resposta.
Mira, depèn. Perquè si la xarxa és molt gran, els peixos que estan al principi de la xarxa, és a dir, bueno, a baix de tot, quan la puges, aquests moren per aplastats, per aixafament. Els que estan entremig, segurament també molts moren per els canvis de pressió, quan els pugem, si depèn de la profunditat de la pesca, molts moren per canvis de pressió, perquè els exploten els òrgans o la bufeta natatòria. Altres moren per asfíxia, quan els pugem a bord. O sigui, els que arriben vius, després d'aquests canvis que han experimentat per la xarxa, si arriben vius a bord del barco, moren asfixiats. I llavors el temps que triguen depèn de l'espècie. Vull dir, els peixos, clar, vull dir, parlem de peixos en general, però estem parlant de 30.000 espècies. Clar, llavors, i cada espècie és un món diferent. Per tant, no podem dir, bueno, els peixos en general triguen aquest temps en morir. Depèn de l'espècie, triga més o menys.
Clar, hem de conceptualitzar que parlar de peixos és com parlar de mamífers, que n'hi ha de tot.
Exacte.
De totes les mides, amb totes les sensibilitats i amb totes les habilitats.
Uns més intel·ligents que els altres, també. Amb unes habilitats que altres no tenen. Quan parlo de segons quines habilitats, no tots ho fan, evidentment. Però és el mateix que amb els altres grups d'animals. No tots fan el mateix, ni tots tenen les mateixes capacitats. Tot depèn de on visquin, perquè s'hauran adaptat al seu medi del voltant. No és el mateix un peix de corall que un peix que viu a la sorra.
Ja, però clar, ara estic jo en el problema que ens generes ara, o que ens genereu els científics, i és que clar, la llei i la consciència humana, però bàsicament com que de consciències hi ha tantes com persones, m'agafo a la llei de protecció animal estableix que s'ha de sacrificar els animals per alimentació infringint-los el menor dolor possible.
Dolor, estrès i patiment.
Exacte.
Això és el que diu la llei. Sí, correcte.
Val, per tant, amb els peixos
no
pesca,
estem complint
clar,
la llei.
Clar, amb correcte. Pesca això no es compleix.
No es compleix, exacte. I llavors és el que nosaltres, des de la nostra ONG, és el que estem demanant als governs que, sisplau, apliquin la llei, perquè no s'està aplicant la llei. En alguns casos, he de dir que sí, hi ha alguns casos que s'està aplicant la llei, en peixos de piscifactoria, en alguns casos, sobretot en temes de salmó a Anglaterra, però en la majoria de les altres granges no s'aplica la llei. I això és el que nosaltres estem demanant amb aquesta campanya que hem llançat ara pels peixos, que s'apliqui la llei.
Com s'aconsegueix que morin amb el menor patiment, la menor estrès i el menor no sé què possible?
A veure, amb els peixos que nosaltres pesquem de manera salvatge és molt difícil, però el que creiem que sí que comença que és possible i que hauríem d'estar establint en totes les granges i en tots els mataderos dels peixos és l'aturdiment. Hem de fer aturdiment als peixos de granja. Llavors, la manera d'aturdir els peixos està comprovat que si els hi fem un xoc elèctric o amb un cop al cap, l'aturdiment és bastant efectiu i evitem bastant patiment.
Un xoc elèctric vol dir posar un electrode, un
corrent
el que
sigui,
a dins de la peixera i que els enrampia tots una mica i a partir d'aquí els anem traient.
Bueno, normalment el que es fa és amb una bomba, es troba el peix de la piscina, del tanc, sí, o de la gran zona, d'on sigui, s'estreuen amb una bomba i llavors es fan passar per un canal que té uns electrodes on hi ha electricitat, llavors cada cop que passa el peix rep
una descàrrega
i per tant a l'hora del sacrifici el peix està atordit. Sí que s'ha de dir que aquests mètodes no són 100% perfectes perquè al final el peix sofreix molt d'estrès per tota la manipulació que comporta. La manipulació d'extreure'ls, de bombejar els peixos, extreure'ls de l'aigua... Mm. Però, bueno, o sigui, de moment el que tenim és això i creiem que això s'hauria d'aplicar a totes les granges de piscifactoria i la majoria no es fa.
Que posats a pensar sobre i a parlar sobre drets animals i estrès, lo de les piscifactories. L'altre dia parlàvem dels drets dels animals, aquí parlàvem en general dels drets d'animals per ser menjats, de les granges, sobretot de les granges avícoles. Bueno, aquí va haver un debat interessant sobre quants pollastres hi hauria d'haver per metre quadrat. A les granges de peixos no hi ha ni aquesta consciència. És a dir, he vist granges que pràcticament no poden ni moure's.
Exacte. Sí, les densitats són molt altes. No hi ha cap llei que digui quina densitat hem de tenir. Hi ha estàndards o guies per a les granges, però no hi ha cap llei que estableixi exactament quin és el màxim de densitat permesa per granja o per metre cúbic. Llavors, si vols fer unes bones pràctiques, doncs sí que hi ha unes guies que s'han fet a nivell europeu, que els països membres poden seguir i les granges. I després hi ha també tota la part que, bueno, després hi ha la piscifactoria orgànica, que aquesta sí que té, si vols ser una piscifactoria orgànica sí que has de seguir uns estàndards, que crec que al màxim són 10 quilos per metre cúbic. Però en general és tot una mica, no hi ha gairebé lleis que regulin totes les piscifactories i l'aqüicultura.
I esteu demanant que hi hagi o no? És a dir, esteu reclamant que... Suposo que esteu reclamant que es compleixi la llei, no? La llei de sacrifici animal, i que hi hagi una normativa que reguli també aquest tipus de granges, no?
Sí, bueno, en principi acabem de començar aquesta campanya i el nostre primer objectiu és que es compleixi de moment la llei que tenim. Exacte.
Que fort. Vale, ja està. No digues,
Sí. Llavors, bueno, demanar més enllà, sí, exacte, ja ho fem, ja reclamem, ja que ens queixem, quan, sobretot si trobem alguns casos extrems, però, bueno, si podem començar a complir la llei que ja tenim, ja seria un pas endavant.
I pinta bé o no?
No pinta bé, no pinta gens bé.
Jo sóc optimista, també, t'has dit, jo vull mirar-m'ho tot des del punt de vista positiu, jo també.
Sí, jo també vull ser optimista, però bueno, almenys em trobo que almenys estem començant a moure coses. Sí, des de que vam començar la campanya crec que hem aconseguit que la gent enviï o hagi firmat unes 60.000 cartes pels ministres d'Agricultura de cada país i de moment no hem rebut cap resposta per part dels governs. Després d'enviar totes aquestes cartes. Llavors, bueno, ara estem pensant quin és el segon pas per fer una mica més de pressió, a veure si algú ens contesta del que nosaltres estem demanant, perquè de moment no hem trobat cap resposta per part de ningú.
Si algú vol, per cert, si algú vol signar una carta o vol afegir-se, com ho pot, que són posats?
Sí, home, i tant. Pot trobar-ho a la nostra pàgina web, és Compassion Involved Farming, però bueno, és CIWF.es.
Sí.
I allà està tota la informació de la campanya que es diu Redescobreix els peixos. I allà tenim tota la informació, hi ha diversos reports científics en els que nosaltres hem treballat, una mica explicant tot això que jo estic explicant. Després també hi ha el link per signar, si la gent es vol unir a la nostra campanya. I després hi ha diversos vídeos que nosaltres vam estar en un parell de granges europees per gravar una mica a veure quines eren les condicions o com es feia el sacrifici, com es cuidaven els peixos durant el seu període de vida, i allà també es troben aquests vídeos, si us interessa. mira.
Nosaltres ho penjarem a les xarxes socials del programa, aquesta web, aquesta cif.es, en aquest cas.
C-I-W-F.
Exacte, .es, i us ho linkarem per si voleu treure un... Jo ho estic fent ara i hi ha uns vídeos de peixos brutals, amb uns moviments, unes danses, uns colors, una... increïble, Jo no sé si ara estic sugestionat per tot això que m'estàs explicant, però és que jo ara fins i tot veig que tenen relació entre ells, saps? És molt curiós tot. Escolta'm, i per què estàs... És a dir, tu que te'n vas anar i que t'agrada tant el mar i els peixos, per què estàs tan lluny del mar? És a dir, per què t'has anat tan lluny del mar per parlar de peixos?
Ai, sí. Bueno, jo trobo molt a faltar el mar. Llavors és una gran pregunta. Doncs mira, jo m'he vingut aquí perquè era l'únic lloc on podia dedicar-me al que realment m'agrada. Llavors, bueno, m'he vingut aquí per fer això. Espero algun dia poder tornar fent aquesta feina a Espanya, poder fer la feina de protecció animal, però al meu país, i estar a prop del mar, evidentment. Però de moment m'he tingut que venir aquí per poder fer la feina que m'agrada.
Doncs fer feina de protecció animal amb peixos aquí, encara... Són molt llunyers, no vull desanimar-te, però...
Bueno, a poc a poc,
sí?
Poc a poc.
Tu creus que sí?
Home, sí, jo crec que sí, que la gent comença a tenir una altra consciència, comença a haver un canvi social, jo crec, envers els animals, sobretot els animals de granja, el menjar que mengem... La gent comença a tenir curiositat per d'on ve el menjar que menja, volen saber quines condicions estan els animals... Jo crec que hi ha un canvi, comença a haver un canvi. La gent comença a pensar en aquestes coses... I una mica també amb l'impacte ambiental que té tot aquest producció que nosaltres fem, no? Vull dir que no ho podem deixar de banda, tampoc. Jo, tot l'impacte ambiental que suposa tot això que fem.
Jo aquest és un tema que si em permets, em reservo per treure'l en una altra ocasió, d'aquí no massa, que puguem parlar exactament de l'impacte ambiental que tenen les piscifactories, que sé que és molt. Molt i molt important. Però crec que això mereix, per si sol... ja una estona de conversa.
Doncs sí, tens raó, sí.
Helena, ha estat un plaer conversar amb tu aquesta estona de la tarda. Em quedo amb això dels mandales, trobo que és una història molt maca.
Molt maco. Sí, us animo a mirar-ho a la nostra web, que és maquíssim.
Un petó ben fort. I tant de bo puguis tornar ben aviat. Això vol dir que ens hem conscienciat de manera ràpida. Una abraçada.
Sí, exacte, una abraçada. Gràcies per tot.
A tu, que vagi molt bé. Doncs ja ho sabeu, a mirar aquests vídeos i a demostrar i a comprovar que els peixos també tenen sentiments. Nosaltres tornem demà. Gràcies.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
En una casa de pagès hi havia una donzella que tenia els 17 anys d'amor. I era tan bella que la gent d'aquell vol deien és una noia com un sol. Ella prou la sabia, la parentela que amb el sol tenia, que cada matinada per la finestra assolixent parada l'astre de foc i ambre li entrava de ple a ple dintre la cambra. I ella nua, amb delícia, s'abandonava a la fulgent carícia. De tant donar-se aquestes dolces manyes, va ficar-se-li el sol a les entranyes i ben prompte sentia una ardència dins d'ella que es movia. Adéu, la casa meva i els que hi són, jo, prenyada de llum, me'n vaig pel món. De tots abandonada va començar a rodar per l'encontrada. Estava alegre com l'ocell que vola i cantava tota sola, cantava. Malvada que duca el sol a dins i en sor rosada. Els cabells m'arrossegen, els ulls m'aguspiregen, els llavis m'arrubiegen, en les galtes i en el front tinc el color i en el pit la gran cremor. Tot allò sóc claror contra claror. La gent que la sentia s'aturava admirada i la seguia. La seguia pel pla i per la muntanya per sentir-li cantar la cançó estranya que l'anava envellint de mica en mica. Quan ella va sentir-se prou bonica, va dir, m'ha arribat l'hora. Va parar de cantar i allà a la vora entrava una barraca que hi havia. La gent que l'entornera sols veia un resplendor i sol sentia el gemec poderós de la partera de sobte. Les clivelles del tancat van lluir igual que estrelles. De seguit s'aixecà gran fograda. Tota la gent fugia esparverada i en la gran soledat només restava un nin, igual que el sol, que caminava i deia tot pujant amunt la serra. Jo vinc per acostar el cel a la terra.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Bona tarda, són les 7.